A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Les nostres sèries amb el nostre seriòfil de capçalera, Camil Villaverde, bon dia.
Bon dia.
I comencem forts aquest 2025.
Doncs sí, en parlarem després de les sèries més esperades d'aquest 2025 i algunes d'elles ja s'han estrenat o s'estan a punt d'estrenar, vull dir, han començat les plataformes apostant fort i tenim unes quantes estrenes potents aquesta setmana.
Mm-hmm. Doncs com en tenim bastantes i volem anar per feina, comencem ja, si us sembla, per la primera, que és una esperadíssima segona temporada a Apple Plus.
Mr. Scout, I know you're still weighing whether to return to Lumen, but the mark I've come to know is happy.
Hello, is anyone there? Is the board on? It's Marquez from Macro.
What you all did was one of the most painful moments in the history of this company.
What the hell?
But the four of you have become known as the face of severance reform.
Okay, so we're not in trouble?
I don't think so. Milchick said we're famous.
All of us equally, or one of us is like the star?
Una de les sèries més originals i inquietants del moment. Severance,
sí, separació. Bueno, fa com el joc de paraules entre vol dir separació i també vol dir... finiquito. Uh-huh. És una manera de, no? En anglès es diu així, i juguen amb aquesta sèrie, no? Que ambientada amb, és una sèrie una mica de, diríem, de ciència-ficció, un thriller de ciència-ficció ambientat en el món corporatiu, i juguen llavors amb aquest joc de paraules perquè els que treballen en aquesta empresa, diguéssim, separen la seva, els implanten un xip al cervell. Llavors tu, no, quan estàs a l'empresa, no recordes qui ets fora, i quan estàs a fora no recordes qui ets dins. Llavors hi ha com una mena de separació entre aquests dos personatges. És una de les sèries que jo crec que, si no estés on t'està, seria una de les sèries de les que més es parlaria a internet, als foros, perquè és una sèrie que dona per molt debat després de cada estrena. Però com que està a Apple Plus, de la qual ja hem parlat sovint, no? Que és potser una de les grans plataformes de la que poca gent en parla, perquè molt poca gent la veu, doncs no té aquest ressò que segurament tindria si aquesta sèrie estés, per exemple, a Netflix. Mm-hmm. Perquè han aconseguit realment que cada capítol sigui, doncs, un esdeveniment que el dia següent s'analitza, i amb vídeos, centenars de vídeos allà a TikTok, a YouTube, analitzant cada plano del capítol, què volen dir, vull dir, hi ha aquest, no?, aquest rum-rum que hi havia, mm-hmm, per exemple, a Perdidos, recordo ara, que va ser potser la primera, i la llàstima és això, que és una sèrie que poca gent veu ara que Apple ha passat a la plataforma de Movistar, potser, no?, amplien com a mínim aquí el seu públic, però és una sèrie que portàvem, jo crec que quasi 3 anys esperant la segona temporada, perquè crec que va ser el 2022, i llavors després va venir la vaga, van començar a passar una sèrie de coses, no sabien si volien continuar, i han trigat 3 anys pràcticament en continuar aquesta segona temporada, una temporada que la primera acaba amb un cliffhanger d'aquells que dius: necessito veure el següent capítol ja. Doncs mira, 3 anys.
3 anys.
3 anys.
Per veure'l.
Però no decepciona, ha tornat com la primera, amb una sèrie de personatges que aconsegueixen atrapar, una història que et deixa com... No? Jo no miro el mòbil, per exemple, mentre miro aquesta sèrie, és l'indicatiu. I després, a nivell visual, és una meravella, és una sèrie tan ben cuidada i tan diríem bonica, potser, uh-huh, de veure, tot i que en realitat són espais interiors i d'empresa i tal, però té aquesta estètica com molt minimalista,
molt,
no?,
cuidat tot, sí.
Molt cuidada, molt de, no?, que hi hagi molta simetria en els planos, després tot té la seva explicació. Bueno, és una sèrie que és una experiència, qui entra realment és no?, la gaudeix molt, i ara per fi torna aquesta segona temporada. Crec que ja porten 2 capítols, el divendres vinent serà el tercer, i doncs qui no hagi vist la primera, doncs és una bona ocasió, i a més ara que està a Movistar, qui en tingui Movistar, doncs per veure aquesta primera temporada que s'elaboren del tirón i després enganxar amb aquesta segona.
Doncs Severance, com comenta en Camil, ja penjats dos capítols i el tercer a la cuina, ja a punt de sortir. Vinga, ens n'anem a la plataforma, diguem, mare de les plataformes, que és Netflix.
What do you think's out there?
Your father.
There's war brewing in this territory. Brigham Young trying to make his kingdom. President trying to stomp it out. If these natives here don't murder you, you got the Wasatch Mountain Range. Grizzly wolves, riled up Mormons.
We are the chosen!
This doesn't seem to be a world that favors a woman on her own.
Civilization and civilized, two different words entirely.
M'ha agradat molt aquesta frase. Civilització i civilitzat són paraules diferents. Érase una vez el oeste.
Sí, sí, temporada 1 d'aquesta, una estrena de Netflix, de només una minissèrie, de només 6 capítols. Jo crec que una mica doncs, l'èxit de Yellowstone ha tornat a posar una mica de moda al no? l'oest americà, al western, i doncs aprofitant aquesta moda, doncs Netflix ha apostat per una sèrie on s'han gastat molts calés, és una sèrie molt ambiciosa, i on explica una mica doncs, els fonaments del que és avui dia als Estats Units. No? Si volem entendre una mica com és la mentalitat nord-americana, doncs, la creació d'aquest país, no? que a més va ser sang, no? a sang i foc, doncs és una bona manera d'entendre una mica com són. No? Llavors aquesta sèrie explora això, diguéssim, la creació de l'estat de Utah al mitjans del segle XIX, amb l'arribada doncs, de molta gent que anava a colonitzar, dels mormons que també no, colonitzen i volen doncs, implantar la seva religió, els nadius americans, el govern federal, bueno, totes aquestes històries reals i successos reals, matances reals que van succeir, amb una història de ficció amb la protagonista és una dona que vol anar amb el seu fill a l'oest, una dona sola, i llavors amb l'ajuda d'un explorador doncs, no, d'aquests homes curtits de la frontera, de com intenten arribar a aquest territori i colonitzar-lo. Llavors és una mica una lliçó d'història nord-americana amb tots els elements que podem veure del western amb un to bastant cru, s'ha de dir que és una sèrie dura.
Sí, no és èpic.
No, exacte, no és èpic, és més allò de no, d'embrutar-se, de violència, amb crueltat, però bueno, darrere ja crec que el guionista és el guionista del Renacido, no? Aquesta pel·lícula del DiCaprio, no? On també no, un explorador endinsant-se doncs, en un món desconegut. Doncs hi ha una mica d'aquest to en aquesta sèrie. Darrere hi ha el Peter Berg, que és l'autor de Friday Night Lights, que és una sèrie que a mi m'encanta i que no aconsegueixo trobar en cap plataforma. D'aquí reivindico aquesta sèrie. Doncs una sèrie molt interessant. La Netflix està funcionant bastant bé i a qui li agradi doncs això, el western o les històries de, no, de frontera i amb aquest to com molt realista, molt cru, molt sanguinari, doncs li agradarà Érase una vez el oeste.
Doncs Érase una vez el oeste, com dèiem, temporada 1, estrena a Netflix. Canviem de plataforma, ens n'anem a Max.
Morning, Jack.
What are you doing here?
Working. And if you jump on my shift, that's just rude, man.
Hope I'm never one of your patients.
Makes two of us, my friend.
Hey, D, what's a good word?
We're fucked. 52 in the waiting room, and it's not even 7.
We're always working the shift, by the way. Got him a little slack today. It's the anniversary of Dr. Adamson's death.
Who left this mess?
I feel like a little challenge every now and then.
We've got some new faces with us today. Hi, come on over.
I'm so happy to be here.
Talk to me at the end of the day.
Clear?
Forceps?
Full suction. Med student down.
Welcome to the pit. Let's go save some lives.
This is
Welcome to the pit. Benvinguts al pit que, ojo, sembla una urgències, oi?
Bueno, The Pit és la sala d'urgències, exactament. El protagonista l'hem sentit, però no l'hem vist. És el Noah Wyle, que pels que recordin aquesta famosa sèrie, no, d'urgències, era el doctor Carter, no? El noi jove que era com l'ajudant de George Clooney i que es va fer famós en aquesta sèrie. El director d'aquesta sèrie és Scott Gemmill, que és un dels guionistes d'Urgències, i com hem sentit, aquesta sèrie és bàsicament 24 hores dintre de les urgències d'un hospital que sempre va, no, fa curt de personal, de diners, i llavors és un caos continu a les urgències. Clar, recorda moltíssim a la sèrie, no? La famosa sèrie Urgències, ER en anglès. I ha vingut una sèrie molt esperada, no només per la seva temàtica, sinó perquè hi ha molta polèmica al voltant, perquè precisament la Sherry Crichton, que és la vídua del Michael Crichton, que és el creador d'Urgències, en el seu moment, aquesta sèrie dels anys 90, doncs ha demandat als responsables de The Pit per ser un plagi de la sèrie d'Urgències. Llavors s'ha estrenat la sèrie, però ara mateix la cosa està als tribunals per veure si realment hi ha hagut un plagi de la sèrie. O sigui, hi ha molts elements, evidentment, en comú, però també és veritat que, bueno, sèries d'urgències i d'hospitals n'estem farts de veure-la. El tema és que es veu que el Noah Wyle i el director de The Pit havien proposat a la vídua de Michael Crichton de fer un, no, un remake, o de tornar a portar Urgències a l'estrena, i es veu que la vídua li va dir que no, i després de que va dir que no, ells es van dedicar a crear aquesta nova sèrie que, pues, bueno, té moltes similituds. Llavors, jo crec que hi ha també una mica aquí de mala maror prèvia, i doncs ara, bueno, estem veient una sèrie que no sabem si podrà continuar
o no, però clar, sèries d'hospitals és el que comentaves.
Clar, és que és molt difícil de demostrar què és un plagi d'urgències, no? Està a l'hospital, perquè està a les urgències. És veritat que té molt, no només del tema, sinó del to i de com ho explica, no? Però també és una cosa que els americans ho fan molt bé, i a més una cosa que després d'Urgències es va fer molt, aquestes sèries, no? Amb aquest ritme trepidant, com molt realistes, tothom amb frases cíniques de rèpliques, i les històries personals barrejades amb les històries professionals. Bueno, és una cosa que tampoc va inventar Urgències, i que jo crec que serà difícil de demostrar. El que està clar és que hi ha el mateix protagonista amb uns quants anys més, ara és un doctor ja més veterà, el mateix director, i un to que ens pot recordar aquesta mítica sèrie. Bueno, fet i fet, jo crec que serà difícil, però mai se sap.
Exacte. Aquí, per si les mosques, que està Max,
exacte, i és una de les, potser de les sèries de les que més es parlen al moment, és una sèrie que és molt esperada, és una sèrie que realment t'atrapa, perquè et veus un capítol i se't fa curt. A més, crec que està bé que moltes vegades no acaben la trama d'aquell capítol en el mateix capítol, sinó que et tallen a meitat, tornes a enganxar després. Et dona una mica aquesta sensació d'estar, no, en aquest món, en aquest interior d'hospital non-stop, on te van passant coses, accidents, assassinats, ara els problemes d'aquest doctor, els problemes de personal sanitari, els problemes de l'hospital. Bueno, és aquest, no, tot un revolutum d'urgències que és una sèrie que els americans realment saben fer molt bé.
I tot això abans de les retallades de Trump.
No, clar, sí, imagina't, ara podríem fer una. Però bueno, això diem, està als jutjats, veurem què passa. No sé si hi ha moltes opcions, però és Estats Units, allò, qualsevol cosa pot passar.
Doncs The Pit, amb dues T's, és el títol d'aquesta sèrie d'hospitals que ens presenta Max. I ara tornem a Netflix en una segona temporada.
Go ahead.
Night action. I got at least 3 people following me. They knew our extraction point. Somebody gave us up.
There's credible evidence of a leak in the CIA. Peter Sutherland was investigating. He's gone AWOL.
If Peter is hiding, he probably has a good reason. Let's find him.
I a partir d'aquí, quan sentim CIA, Investigation, i d'això ja sabem de què va la cosa, eh? La CIA pel mig. The Night Agent, segona temporada.
Segona temporada de l'Agent Nocturn, que va ser potser una de les grans sorpreses de Netflix del 2023, no? Va arribar, és una sèrie que, bueno, com moltes altres, podien haver passat sense pena ni glòria, doncs amb el seu públic, no? Aquesta gent que li agrada, doncs, aquests thrillers, no? De conspiranoics amb l'FBI, la CIA i tal. I no se sap ben bé com es va convertir, doncs, en la sisena sèrie més vista de la plataforma i van renovar per una segona temporada. Darrere, és veritat que darrere hi ha el Sean Ryan, que és el creador d'una sèrie mítica policíaca, que és The Shield, que el ritme de la sèrie està molt bé, també el comparaven una mica amb 24, que és una altra sèrie, no? Com molt, molt icònica. I si en la primera temporada, doncs, el tema és que un agent com acabat d'arribar, no, a l'FBI, es veu involucrat en una trama i ha d'intentar evitar l'assassinat del president dels Estats Units, que no, potser no és, no, la trama més original del món, tot i que després...
Sembla que l'hem vista més d'una vegada i la continuarem veient durant
el dia. A mi em fa gràcia perquè la sèrie sempre és com una cosa com molt pensada i molt, molt sofisticada tal, i després, bueno, passa el que passa, que un home es puja a un edifici, ningú li fa cas i quasi li fot un tret al candidat. Exacte.
De fet, he vist la Casa Blanca, em semblen dos tràilers avui.
No, sí, clar, el president... i a més, després en parlarem, en aquesta l'intenten assassinar i amb l'altra l'assassinen realment. O sigui que, llavors, ara torna amb aquesta segona temporada on el protagonista de la sèrie ja és acceptat com un agent nocturn, que és una mena de societat o d'organització també tipus CIA i tal, que, doncs, això, està en casos d'espionatge internacional... I és una mica com ell arriba es trobarà un altre cas, per suposat, no? Més gran que el que sembla que pugui resoldre, i a veure com intenta, doncs, treure'n l'entrellat, veure qui és amic, qui és enemic, uh-huh, d'aquestes. Bueno, és una sèrie que ja tothom hem vist, però que realment està molt ben feta, funciona, els protagonistes estan bé, és una sèrie que a qui li agradin aquests thrillers, no? El gaudiran.
The Night Agent, segona temporada, com dèiem, a Netflix. Vinga, ens n'anèiem a Disney+.
Mr. President.
Agent Collins, come on in.
When I became president, first thing I asked was about the secrets. Aliens. Who killed JFK. Out of every one of my detail, you're the only one I really trust. I'd like to talk to you about the future.
You're about to be entrusted with top secret national security information. Should you wish to proceed, you will be one of the few privy to this information at this stage. Do you wish to proceed?
You're going to want to hear this.
You're married, right?
I love you, baby.
Yes, sir.
You got kids?
Yes, sir. A girl named Presley and a boy named James.
No, please don't tickle me, please.
You gonna have any more?
I'd love to, but no, sir.
Definitely a very, very smart move.
Mr. President?
I l'han matat.
Call it in.
I Mr. President està allà mort. No fem cap spoiler, tampoc perquè surt el tràiler, però realment quasi que comença així la sèrie.
D'acord, ja. Paradise es diu.
Es diu Paradise, el protagonista és un home negre, que és, diguéssim, un dels guardes de seguretat del president dels Estats Units, ja de fa anys, i comença pràcticament la sèrie, doncs, amb ell descobrint que el president dels Estats Units està allà a la Casa Blanca mort. I llavors, a través de flashbacks, anem coneixent una mica com s'ha arribat fins aquí. La relació, sobretot, és una sèrie que aposta molt, no només pel misteri de què ha passat i de qui és el culpable i de què està, que hi ha darrere, sinó la relació entre aquests dos personatges, aquest home negre que el president el contracta una mica, doncs, per fer allò de la imatge, no? De diversitat i de tenir algú, doncs, un home negre cuidant del president dels Estats Units, que és blanc, i aquesta relació personal que van establint tots dos i que es va complicant i que, doncs, anirem veient una mica, anirem traient-li l'entrellat a través d'aquests flashbacks. És aquesta típica sèrie de m'han posat a sobre un marrón i no he estat jo, o sembla que no he estat jo, i ha de descobrir qui, perquè clar, ell és el principal sospitós, i ha de descobrir qui, si l'intenten, doncs, parar una trampa, i qui està al darrere de tot això. thriller polític, que a més és curiós perquè està creat pel Dan Fogelman i a més amb el mateix actor principal, Sterling K. Brown, que van col·laborar junts a This Is Us, que és una de les, potser, de les sèries més vistes als Estats Units, una sèrie en obert, que va ser durant molts anys una sèrie de les més vistes, a més un drama familiar, amb punts de comèdia, on t'acabava explorant a la meitat dels capítols, era una cosa, no?, molt diferent, i han tornat a col·laborar, tothom s'esperava que anéssim pel mateix cantó, i no, sorprenen amb aquesta mena de thriller, que la part diferent és això, que aposten també per una mica per les relacions personals. Uh-huh. Ell i la seva família i l'home amb el president dels Estats Units, i anem coneixent una mica aquesta relació.
D'acord. Doncs Paradise, que com dèiem, s'estrena...
S'ha estrenat a Disney.
A Disney Plus. Vinga, següent, ens n'anem a Sky Showtime.
És realmente como dicen. Tu vida pasa ante tus ojos. En el principio hubo sangre. Y el código que aprendí de mi padre. El código es para procurar que seas diferente de la gente que matas. Es simple, matar a los malos que escapan de la justicia.
Y aquesta era la premisa de Dexter.
Dexter, sí, parlàvem, no?, de sèries clàssiques, d'urgències, de This Is Us, no? I Dexter potser és una de les altres sèries mítiques de la història de la televisió. Per qui no l'hagi vist o no n'hagi sentit a parlar, és aquesta història d'un home que treballa com a policia forense durant el dia, i durant la nit doncs es dedica a assassinar a persones perquè és un assassí en sèrie. El tema és que el seu difunt pare li va ensenyar doncs a canalitzar aquests impulsos que ell té per només carregar-se els dolents, entre cometes, no? Aquelles persones que sabem, o ell sap, que han comès el crim, però que amb el tema de... No? Amb els advocats i tot, se n'aconsegueixen en sortir. Un missatge bastant feixista darrere de tot això, però la sèrie estava molt bé perquè realment era una de les primeres sèries on potser el protagonista amb el qual empatitzaves era un entero i era un assassí, i tu realment, mentre veies les primeres temporades, estaves desitjant que no l'enxampessin, no? Uh-huh. I en aquest sentit va ser una sèrie bastant pionera, a més una sèrie que no s'ambientava ni a Los Angeles ni a Nova York, sinó que era com a Miami, amb una fotografia doncs molt assolellada, no?, amb aquest aire latino, amb tots els personatges molt friquis que treballen amb Dexter a la policia. Bueno, és una sèrie que les quatre primeres temporades realment estan molt bé, va començar a caure en picat, van intentar fa 3 anys, va ser un final espantós que a ningú li va agradar, doncs van intentar arreglar-ho amb una altra diguéssim seqüela d'aquesta sèrie que tampoc va acabar de funcionar, i ara venen amb una prequela, no? Ara coneixem el jove Dexter, el Dexter que comença a veure que té aquests impulsos, que comença a treballar a la policia, que comença a conèixer tots els personatges que després coneixerem a la sèrie mare, i on el seu pare encara està viu i li ensenya aquest codi, no?, per veure com ha de fer per canalitzar els seus impulsos. Uh-huh. És una sèrie que potser no tenia massa sentit que es fes. La gent, sobretot els fans, l'han rebut, doncs, com et pots imaginar, perquè realment no t'està portant res de nou, i a part el jove, que és el protagonista, no té el carisma que tenia doncs el Michael C. Hall, que era un actoràs, i que realment Dexter és ell, no? A més, amb aquesta veu que tenia molta importància, no?, perquè Dexter també tenia aquest monòleg interior on tu anaves veient la sèrie i anaves sentint els pensaments de Dexter, que a més anaven moltes vegades amb un to bastant humorístic, un humor bastant negre, molt en contra del que estàvem veient. Vull dir, era una altra cosa que feia que Dexter fos una sèrie diferent. Doncs evidentment, doncs no, aquesta sèrie no està a l'alçada d'això.
És a dir, fans de Dexter, no us espereu,
abstingueu-vos, i els que no són fans de Dexter, clar, els hi costarà pillar totes les referències, perquè en realitat això té gràcia quan ja has vist la sèrie, dius, ah, mira, aquest és aquest, i vas lligant una mica i vas tenint aquests guinyos, llavors pues és... Bé. Ara, estan preparant una nova seqüela que es diu Dexter Resurrection, una altra, amb el Michael C. Hall també darrere. No sé per què aquesta manera de no deixar morir un personatge que se l'haurien d'haver carregat a la quarta temporada, que va ser la millor. Uh-huh. Però clar, hi ha un moment que van estirar tant el xiclet que ja era tot increïble que sempre se'n sortís amb la seva, aquest personatge, no?
Doncs aquesta prequela que es diu Dexter Original Sin.
Original,
el pecat original.
Pecat original, exacte. Eh? Sí.
Doncs això. Vinga, que ens en queden dues. La primera també a Sky Showtime.
Papá, me alegro de que hayas vuelto. ¿Habrás intercambiado rehenes o buscado armas nucleares? ¿Has matado a alguien?
Mi trabajo en la CIA era infiltrarme, hacer contactos y saber si tenían información útil.
Así que nos abandonaste durante 6 años para conocer a alguien.
¿Te gustaría más que los matara? ¿Cuánto tiempo tendré una unidad pegada a las 24 horas?
El bienestar psicológico es una prioridad de la agencia. Podrías sufrir hipervigilancia crónica como muchos de los agentes que regresan. ¿Es posible que tengas algo que ocultar?
¿Estás en Londres?
Yo también.
Durante mi misión tuve una relación. Es complicado.
Tú y yo, por siempre.
Tú y yo.
Cualquier cosa que apunte a que te esté engañando.
No está listo.
Por definición,
em sembla que ja més o menys ho hem entès. Avui la cosa va d'espies, de CIA, tal, The Agency, o sigui, ja posats l'agència.
L'agència, exacte. Doncs sí, estem amb aquestes sèries, no? D'espies on ningú és el que sembla, bueno, és una mica el mateix. El tema és que aquesta te la venen en el sentit de donar-li molta importància als protagonistes de la sèrie, que són dos grans noms de Hollywood. Un és el Michael Fassbender, no? Aquest actor que irlandès que fa uns anys potser apuntava a ser una de les grans estrelles, bastant en un munt de pel·lícules. Al final doncs crec que es va estressar una mica, o no sé com va anar, ha estat 4 o 5 anys com desaparegut i ara està tornant al cinema i a la televisió. I l'altra és una superestrella com el Richard Gere, que fa d'aquest director de la CIA, no? amb aquest posat ja d'home veterà de mil batalles, tema misteriós, i veiem doncs el cas, al final és una mica el de menys, ja ho hem sentit al tràiler, un home que ha estat 6 anys d'agent encobert de la CIA, que torna, ja li donen com diu, vale, ja n'hi ha prou de treball a camp, torna a les oficines, torna a Londres, i és una mica reinsertar-se a la seva vida quan de cop el passat, no, truca a la porta, que és el que ja hem vist, el passat en forma d'un antic amor, i llavors aquí comencen a passar coses estranyes i que tenen en ell doncs, a l'epicentre de tota aquesta trama. Una història que, bueno, això, que també hem vist amb l'altra sèrie de si és culpable o no és culpable, o si m'intenten encolomar una cosa que jo no he fet, seria una mica en aquest estil. La sèrie és un remake, a més, d'una sèrie francesa que es diu Le Bourgeois, que és una sèrie d'on s'intentava entrar una mica en la vida quotidiana dels agents d'espionatge. Jo crec que en aquesta ja no van tant en aquesta línia, sinó una mica més made in Hollywood, no? Més de misteri. Però bueno, qui li agradin aquesta, no? Aquestes sèries d'espionatge, sèries amb molta intriga i amb protagonistes doncs, amb cares conegudes i molt solvents, doncs no es pot perdre The Agency a Sky Showtime.
Vinga, i l'última, Disney Plus.
No me quiero poner poeta porque yo sé que a vos no te gusta, pero tratemos de buscar una solución.
A finales de 2017 yo tenía sobrepeso. Fumaba como un sapo y estaba a punto de cumplir 45 años.
Yo quiero que intentemos. Pongo a dieta, te juro, es la última pizza que como. Hagamos terapia.
Estoy enamorada de otra persona.
Es Víctor. Yo soy escritor, ¿sabes? Y yo sé mucho de psicología de personajes. Ustedes piensan que yo no me doy cuenta, pero yo no soy pelotudo. ¿Vos pensás que yo soy pelotudo?
Pues eso es un poco pelotudo.
¿Te suena Augusto Briganti?
Sí, el abogado, el boludo este de la tele.
Vas a escribir su libro.
Con respecto al libro, dado el tiempo que tenemos.
No te vas a cagar ahora, ¿no? Mira que firmaste un contrato.
Es imposible escribir una novela en 4 semanas.
¿Tres?
¿Tres qué?
3 semanas. Pero no te preocupes. Ya le dije a Clarita que te saqué pasajes para Uruguay. Allá lo escribís tranquilo.
Confía en mí, crack.
No agonices en peleas, más libera con amor. Crece y ama donde quieras. Lo que pide tu universo es expansión.
Me has hecho volar.
Oh, arriba, bueno, és igual, van passant coses, ara li agafa un infart, oi?
Sí, no ho veiem, però es va veient, no? Anem veient els batecs del cor.
Els batecs del cor. El taller està molt ben fet,
sí,
tot sigui dit.
És graciós, sí.
I el títol és El mejor infarto de mi vida.
El mejor infarto de mi vida, sí. És una sèrie basada en les experiències de l'Hernán Cachari, que per qui no el conegui, és un escriptor argentí que va viure molts anys aquí a Barcelona. Escrivia, a més, era un gran seriòfil, escrivia sobre sèries al País i al seu blog, i és una mica una història bastant autobiogràfica, en el sentit de que doncs això, és un home amb sobrepès, que fuma molt, sotmès a molt estrès, amb una vida que no, potser no el fa del tot feliç, que un dia peta. A més, peta mentre està escrivint un llibre, ja ho hem sentit al trailer, a un Airbnb a Uruguai, no? Li puc buscar un piset perquè estigui tranquil. Doncs allà li agafa un atac de cor. Els seus anfitrions, que no coneix de res, evidentment, li salven la vida perquè doncs, li fan les primeres cures, el porten a l'hospital, i és una mica tota aquesta recuperació i com aquest punt d'inflexió, que pot ser un infart, no? Doncs això, pot ser un moment de canvi per canviar totes les coses que no li agraden d'ell mateix i que ha volgut canviar durant tants anys i no ha pogut. A més, ho fa amb aquest to, ell, el Caixari és molt graciós, un home que a més escriu... No sé si has vist aquest vídeo famós de Messi és un perro. No, és no. Un vídeo que va, bueno, no sé quants milions de visualitzacions que té, compara el seu gos de petit amb Messi, és un vídeo sensacional. Doncs és aquest l'autor, és el Caixari, és un home molt graciós i que d'alguna manera dona aquesta sèrie, aquest aire de feel good, que li diuen, no?, els nord-americans, d'una sèrie que la veus i t'entra el bon rotllo, no? Perquè hi ha una mica de drama, hi ha molta comèdia, hi ha aquesta mena de confiança en la humanitat, no? i amb els éssers estimats, que és una cosa que potser, tal i com estan les coses, doncs mira, no està mal recordar-ho, no? I és una sèrie que s'ha estrenat ja a l'Argentina, que ha tingut molt èxit allà, i que ara arriba el dia 13 de febrer, arribarà a Disney. Doncs qui li agradin aquestes comèdies argentines, doncs comèdies o tramèdies argentines, no? I un moment per passar una bona estona, a més són 8 capítols que passen molt ràpid, doncs El mejor infarto de mi vida és una sèrie recomanable.
Després de l'èxit de L'encargado...
Exacte, sí, per això, que hem de tenir un compte, i és un altre to, L'encargado és més, no, més cínica.
És més cínica, és espantosament cínica.
I aquesta és la seva gràcia, doncs aquesta té aquest punt que et deixa amb un somriure i que, bueno, té un missatge com positiu i d'esperança, que, bueno, també està bé.
Ara anirem picats fins al final, tot i que em sembla que no poso els talls perquè si no tindrem temps de comentar-ho tot. Per una banda, res, ràpid, un apunt, Filmin està en venda.
Filmin està en venda no vol dir que desaparegui, sinó que bueno, un 80% de la seva propietat era un fons d'inversió que havia posat molts diners i que realment ha fet que la companyia creixés, i ara vol vendre aquesta participació, i és una mica el gran tema en el món seriòfil aquí al nostre país. A veure si s'ho queda Movistar, que és una de les interessades, si s'ho queda Amazon, però en qualsevol cas la idea és que s'ho quedi amb la mateixa marca.
D'acord,
que
s'ha especialitzat... perquè hi ha un públic fidel a Filmin.
Exacte, sí, Filmin crec que té un 6% de penetració a les llars d'aquest país. És una plataforma que s'ha especialitzat molt en doncs, cinema, diguéssim, d'autor, més independent, sèries que potser passen sota el radar, que no són grans estrenes mainstream, però que són molt interessants, documentals, no? I ha aconseguit crear aquest nínxol, doncs, que és molt interessant per moltes altres marques. Llavors ara s'està veient si qui es queda amb Filmin, si estarà sota un paraigües, no?, de Movistar, com ara podem veure Apple, doncs, també podem veure Filmin, però això sí, sempre intentant mantenir aquesta marca que tant els ha costat formar i que s'està valorant ara en 50 milions d'euros a l'hora de comprar-la.
I ara, les sèries més esperades del 2025. Una frase per sèrie, perquè si no les farem totes. Vinga, comencem. The White Lotus.
The White Lotus, tercera temporada d'aquesta sèrie sàtira, no?, de la gent ultra rica ambientada en aquests hotels de luxe. Hem vist Hotels del Carib, Hotel a Itàlia, i aquesta tercera temporada, misteri i comèdia al sud-est asiàtic.
D'acord, al sud-est asiàtic se'n va The White Lotus. Vinga, segona, a Prime, Su Majestad.
Su Majestad, sí, Borja Cobeaga, No me gusta conducir, nova comèdia que crea, i és la gràcia és que la protagonista és la infanta, és una infanta, no és la infanta Leonor, però és com si fos, que el seu pare la lia, evidentment, i ha de... ser durant uns quants mesos la cap d'estat, i és una tia doncs insolent, vaga, inútil, i ha de demostrar que a la gent que en realitat no és així, tot i que sí que ho és. Llavors, comèdia i joc amb la família real en aquesta sèrie.
El teaser és ella assajant la salutació borbònica, per dir-ho d'alguna manera.
Movent el canell d'un costat a l'altre, és graciós. Vinga. Anna Castillo, de protagonista.
Daredevil, Born Again.
Sí, un altre cas estrany. Daredevil, potser la millor sèrie de Marvel abans de que Marvel i el seu univers cinemàtic existís. Recordem que es va estrenar a Netflix ja fa molts anys. Doncs torna amb una no oficial quarta temporada a Disney aquest cop, amb el mateix to doncs, dur, negre i amb els mateixos protagonistes.
Atenció, fans de Star Wars, la següent, Andor, segona temporada.
Andor, segona temporada d'aquesta sèrie, diguéssim que seria com una mena de thriller d'espionatge que podríem veure a la Segona Guerra Mundial, però ambientada en el món de Star Wars. Una sèrie que porta a aquest univers una mica a un món més adult, més fosc, i potser, jo crec, amb permís de Mandalorian, la millor sèrie que s'ha fet de tot l'univers Star Wars.
I la història és la prequela de Rogue One.
Exacte, és com aconsegueixen els planos de l'Estrella de la Mort per carregar-se-la.
Vinga, a Max, El Caballero de los Siete Reinos.
Doncs sí, Joc de Trons no s'acaba, George Martin escriu de tot, menys les novel·les que ha d'escriure, i és la nova sèrie ambientada en aquest món fantasiós de Ponent, però molt diferent de La Casa del Dragón i de Joc de Trons, i aquestes són més tenen un to com més, no?, d'intriga política, batalles, d'èpica. Aquesta és una història de dos personatges, un cavaller i el seu escuder, que recorren aquest món de...
Sí, més aventures, en aquest cas.
Exacte, i està situada... diguéssim, temporalment entre les dues sèries, La Casa de Dragón i Joc de Trons, a meitat de camí, diguéssim. I és una mica descobrir aquest nou món, però a través dels ulls d'aquests dos personatges, a més, molt contraposats, molt coneguts pels fans de Martin, Dan Kiek, i, bueno, a veure què fan amb això.
De moment, The Mandalorian no torna, però el protagonista sí. Segona temporada de The Last of Us.
The Last of Us, sí, sí. Pedro Pascal, aquí sí que el veiem, no com a The Mandalorian. Aquesta adaptació d'un dels videojocs potser més jugats de la història, no? Aquesta història, diguéssim, de zombis provocada per un misteriós fong que arriba a la Terra, i dos supervivents molt diferents, amb una relació paternofilial. Pedro Pascal, un home descregut, cínic, de tornada de tot, i una noia doncs, que és va ser potser la gran sorpresa de la sèrie, que ho clava amb el seu paper, i torna a la trama 5 anys després del final de la primera. Acaben en una ciutat allà al mig oest americà, doncs aquí comença, i evidentment la cosa, doncs, que semblava molt tranquil·la, es complicarà.
Com sempre, perquè si no, no hi ha sèrie.
Sí, no hi ha sèrie, no.
Vinga, i l'última, la darrera temporada de Stranger Things.
Doncs sí, s'acaba la sèrie més vista de la història de Netflix. Segurament ho faran com van fer l'anterior temporada, que la van dividir en dos, no? Que és el que fa Netflix amb les seves grans sèries, dividir aquesta temporada final en dos subtemporades. I doncs és la batalla final entre, no, la llum i la foscor, entre el món de Doc, de Hawkins, i el món a l'inrevés, aquest món misteriós que ha anat creixent al llarg de la temporada. I doncs, bueno, promet... S'havia d'haver estrenat aquest any, la cosa s'ha anat allargant. Bueno, serà tot un event, potser el gran event seriòfil de l'any, perquè, clar, de milions de fans arreu del món... I, bueno, promet, pues, això, moltes llàgrimes, moltes aventures i, bueno, molta nostàlgia, i a veure què fan amb aquest univers que han creat, perquè jo em nego a pensar que, coneixent, pues, com funciona tot, això
acabi aquí.
Segurament, pues, vindran més prequeles, spin-offs, a veure. Però Stranger Things, sens dubte, ha canviat el panorama seriòfil i acaba aquest any.
I acabarà d'aquesta manera. Doncs en aquestes, tot això seran propostes per aquest any. Algunes tenen més o menys data d'estrena, altres no, però n'anirem parlant en els propers mesos. Camil Villaverde, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Com sempre, i el mes que ve, més sèries. I a tots vostès, doncs, ho deixem aquí, són les 12. A partir de les 4, al ple municipal. Per tant, doncs, demà diguem que tenim història política per ocupar-nos el dia. Moltes gràcies, com sempre, per l'atenció. Que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.